Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 7 minuts i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui deixem d'estar tranquils perquè tornem a tenir en Nacho a l'estudi, però ho compensa el fet que tenim la incomparable Eva Tataret amb el cuento que ens porta sempre a sobre. A més, intentarem fer-vos gaudir amb la dansa a plaça a les bars de Sant Cugat i amb les nostres històries de sempre.
Abans, però, en un gir inesperat dels esdeveniments, donarem pas al conte que ens porta l'Eva Tataret.
Vet aquí que una vegada al mes, els contes de l'Eva.
Eva Tataret, ben tornada al nostre espai d'amor tradicional i d'amor en general. Què ens portes avui, Eva Tataret?
Hola,
en aquest gir inesperat dels esdeveniments que et fem començar abans que res.
Sí, ja ho...
Què passa?
No sé, que em sento com rara.
Et sents?
Ah, vale. Doncs, sí, avui és veritat que avui gràcies per aquest gir, no? Com diu la Mercè, que heu fet.
Sabem que la cultura mana i el temps no ens és favorable mai. Digue'ns.
Bé, doncs, no sabia molt bé quina història portar i com estem a tocar de festa major...
Coses del calendari.
Doncs he pensat que potser estaria bé parlar una mica d'allò que ens distingeix com a poble, no?, a Sant Cugat, d'altres festes majors. Vull dir, que de festes majors n'hi ha per tot arreu.
Exacte.
Festes majors que tinguin castells...
Que no la fem com una excusa perquè sí, per fer una festa... totalment desmesurada fins a les tantes de la matinada.
No,
passa això, però no, bé, no?
Però que les sabem que el que dona identitat és la part de cultura tradicional, perquè de festejos varios podem trobar a qualsevol lloc. Fins i tot de manifestacions de cultura popular hi podríem trobar, no? I en trobem a molts altres llocs de les que trobem aquí a Sant Cugat. Menys una.
A veure.
Txan-txan. El Paga-li Joan.
Ara.
Ai, que m'aixeco allà, eh?
En Pablo de Lactanus, amb la seva habilitat.
Ràpida, no és que això ni que ho haguéssim assajat, eh?
Sí, sí.
Doncs això, clarament el Paga-li Joan és el que ens dona identitat com a festa, a la nostra festa major, no? És el ball que ha estat aquí, no? des del segle XVIII, el ball d'Albano i el Ram. Que donen, que amb aquest motiu, no?, el motiu del ball del Manuel Ram, es van vestir, no?, els nostres gegants, que m'agrada molt dir això de vestir gegants, per dir construir, és una cosa que m'agrada molt dir-ho. I bé, vull dir, ja que és una tradició que tenim i que s'ha mantingut i que és el que realment dona identitat a la...
Que això ara mateix, el Paga-li Joan és el que ha esdevingut el motiu central de la festa major, és a dir, tot gira entorn del ball.
Clar, perquè la festa major de Sant Cugat és per Sant Pere, no? I l'acte central del dia de Sant Pere, evidentment, és el ball del Paga-li Joan. Els dos seguissis jo crec que és una part molt important de la festa major també, no? Ja sé que parlarem algun dia més de la festa major quan hi ha... Però jo crec que és interessant també fer aquesta reflexió sobre els seguissis.
Sí, perdona,
és que aquí
tothom una mica d'això ara mateix, però no passa res, no us preocupis, està tot controlat, sota control.
Vale, perfecte. Doncs això, llavors, que justament el seguici de Sant Pere s'incorporen els balladors del Paga-li Joan. Des de la coordinadora d'entitats, en aquest cas és des de Geganter, s'ha fet una tasca interessant, no?, de portar, no?, la història dels gegants a les escoles i l'expliquem allà on ens deixen, vinc a explicar històries del Paga-li Joan, no?
De fet, porteu temps ja fent això, no?
Sí, de fet, vam comptar que ja havíem explicat la història del conte en format de conte il·lustrat amb el Pere Rovira, que és l'il·lustrador que m'acompanya, company geganter, i que havíem explicat aquesta història a més de 2.600 nens a Sant Cugat, no?
Déu-n'hi-do.
Que, bueno, te fa com il·lusió i tot, no? I bé, és veritat que nosaltres expliquem des de la vessant que perquè coneguin els gegants, no? Els gegants que no tenen cap història, són uns ninos grans, no? Els hi falta la història és el que els hi dona l'ànima als gegants, però sí que és important que amb els nens sempre acabem explicant, no? Per què hi ha un grup de gent que es va decidir, no? A construir gegants amb aquest motiu, perquè realment és el que ens dona com més com identitat, no? La nostra festa major, no? El Pagal i Joan. De fet, la comissió del Pagal i Joan, amb tota la moguda cap endavant que ha fet, no? I que hi hagin tantes parelles, tants balladors, no? És molt engrescador, no? I de fet, des de coordinadora, per exemple, hem volgut fer això, no? Que o sigui, no perdre mai de vista que a vegades, no? El bosc, no? No es deixa veure els arbres, no? Doncs que realment l'eix central és el Pagal i Joan. I és el que més hem de cuidar, i totes les entitats fem l'activitat que fem, no? El Pagal i Joan l'hem de cuidar moltíssim, perquè és realment el que ens identifica, no? Una mica. Llavors vaig pensar que potser estaria bé explicar el conte del Pagal i Joan en aquest
sí,
espaiet.
I tant, clar. Doncs... A més, és que potser molta gent no el coneix, aquest conte. O sigui, que és molt conegut el ball, són molt coneguts els gegants, però molta gent potser no sap d'on ve tot això, a l'origen de tot això.
Bueno, la història del Pagal i Joan, com totes les bones històries, és una història d'amor.
Ai, com ens agrada això.
I comença, doncs, pel començament, no? Vet aquí una vegada, que a la vila de Sant Cugat, hi vivien el Joan, la seva germana Quimeta, i el seu pare, i vivien al mas. El Joan i la Quimeta, malgrat haver perdut la seva mare quan eren petits, eren uns nens molt afortunats. Home, direu, afortunats, pobres, si han perdut la mare. Bé, però en aquella època els nens i les nenes no podien anar a escola a aprendre a llegir i escriure. Però el Joan i la seva germana Quimeta tenien molta sort, perquè tenien un tiet, l'oncle Udó, que era un monjo del monestir. Bé, al monestir tampoc podien entrar els nens i les nenes, però... L'oncle Udó era un monjo... Bueno, era un monjo que tenia una panxa impressionant. I com els monjos aleshores portaven aquella mena d'hàbits, els hàbits, que són com aquella mena de vestits, doncs amb aquella panxa tan grossa se li feia com una mena de tenda de campanya. I allà, amagats de l'abat, passaven a dintre del monestir el Joan i la Quimeta. Un cop a dintre, el seu tiet els explicava tota mena d'històries. Els explicava històries dels capitells, es deixaven a la biblioteca, miraven els llibres. Per això us deia que, malgrat tot, el Joan i la Quimeta eren uns nens afortunats, perquè podien anar a aprendre a llegir i a escriure. Bé, la vida del Joan va anar passant així. Del mas al monestir a aprendre amb el seu tiet i cap aquí, cap allà. I va passant els anys, i el Joan es va fer un noi alt i molt ben plantat, i molt bon noi. El Joan era molt bon noi, una mica tímid, i a veure com us ho diria jo. Bé, un pèl empanat, diríem, i ara ho entendreu per què després. La qüestió és que per Sant Medí, bueno, es feia com es feia ara, l'aplec de Sant Medí, i van anar amb el Joan, amb la Quimeta, el seu pare, amb el carro, van anar cap allà a l'aplec, on es trobaven totes les famílies i gent coneguda, doncs jo què sé, de la Vila de Gràcia, venien de Caldes, de Rubí, de Cerdanyola, i allà s'hi trobava tothom. No sé si teniu vosaltres algun tiet d'aquests que, quan hi ha molta gent, sempre acaba dient «Ai, vaig a buscar el diari», no? El Joan era una mica d'aquests. Un cop acabat de dinar, ja que tothom estava xerrant i fent, no?, i fent congresca, ell agafava... i se n'anava a caminar una mica. Però poc es pensava que aquell dia de Sant Medí canviaria per sempre més la seva vida. Va anar a fer una volta i es va anar a parar a beure amb una font, cosa que feia molt sovint. I de sobte va sentir darrere una veu molt dolça que li va dir «Perdona, em podries donar una mica d'aigua?» El Joan ni es va girar, jo us he dit que era una mica empanat. I amb una mena de got que portava d'aquests de ferro, va agafar, ho va omplir-ho, li va donar amb aquella veu, amb aquella noia que hi havia allà darrere, i ni es va girar. Ai, però tot d'una sí que es va girar. I quan la va veure, es va ben enamorar. No sé si us ha passat a vosaltres, però normalment quan un s'enamora, saps les paraules que se te queden aquí al coll, que no acaben de sortir? Doncs això li va passar al Joan. I va començar a mirar la Marieta i no li preguntava res. Ni com es deia, ni d'on venia, ni qui era. Allà, empenat, us he dit que era una mica empenat, mirant-la sense dir res. I de sobte es va sentir una veu de lluny que deia: Marieta, va, que hem de marxar. Era Marieta, li va donar les gràcies i va desaparèixer. I el Joan, ostres, qui deu de ser aquesta tal Marieta? D'on deu de venir? Qui deu ser la seva família? Potser no és ni de Sant Cugat. No la tornaré a veure mai més. Bueno, aquestes coses que també et passen quan t'enamores, que comences allà a barrinar totes les coses desgraciades que podrien passar. La qüestió que es va tornar cap on estava el seu pare, la seva germana Quimeta, van recollir totes les coses, van posar a sobre del carro i van tornar. I de camí, clar, el Joan anava mirant amunt i avall a veure si veia la Marieta. Potser si veia amb qui anava, sabria qui era. Però ni així. I, tot conduint, com no mirava el camí, el carro que va sortir-se'n del camí que tocava, i va anar a ensopegar amb un petit pi, petitó, que hi havia al camí, i se quedava allà com enganxat, saps? Allà enganxat a la roda. Qüestió que el pare va treure una destrala, aquesta eina que serveix per tallar els arbres, i disposat a tallar aquella mena d'arbre petitonet que s'havia enganxat. Quan la Quimeta va dir: sí, hombre. Bueno, sí, hombre, no va dir, però una cosa semblant. Ara no tallarem... Ai, las! No tallarem ara l'arbre per culpa de que el Joan està aquí empenat mirant no sé cap a on. I entre tots van aixecar el carro i van salvar un pi petitonet, que després va créixer molt. I seria un pi molt important a Sant Cugat, que tindria una feina, bueno, una de les millors feines que pot passar-te en aquesta vida, donar nom amb una escola. Però això és una altra història. La qüestió és que van tornar cap a casa i el Joan allà, saps, quan estàs enamorat, vinc a pensar, què serà aquella noia, què serà? Bueno, també sospirava molt, que és una altra cosa que també es fa molt quan estàs enamorat. Ai, què serà aquesta noia? Ai, què serà? Bé, la germana, la Quimeta, com bona germana petita, es va enterar de qui era la Quimeta. I amb aquell to que fan servir, de qui era la Marieta, i amb aquell to que fan servir les germans petits quan s'assabenten d'algú, va dir-li: jo sé què et passa, Joan, fa ràbia quan ho dic jo, sé què et passa, estàs enamorat, i jo sé de qui. I el Joan: ah, que tu què vas a saber? Sí que ho sé, és la Marieta, que festeja, que surt, que és la nòvia del teu amic Mamet. I ara és el moment tràgic de la pel·lícula. Quan expliquem aquesta història a les escoles, sempre aprofito per fer un consell, que ara també faré per als nostres oients, oïdors, seguidors.
Oients,
de tot.
Milions de seguidors que tenim. Mireu, seguidors del Nitrat. Enamorar-se està molt bé, però enamorar-se del xicot o xicota, del teu millor amic o amiga, és un marrón i mai acaba bé. O sí? La qüestió que el Joan, que era molt conscient d'això, va pensar: puf, ara ja està. El Joan Camell, el Mamet, que era de casa bona, d'aquí de Sant Cugat, el Joan es va quedar, mireu, el mes de març, sospirant, el mes d'abril, el mes de maig, i el Joan encara ja empenat, patint. Arriba el mes de juny, i en juny arriba la festa major. A Sant Cugat, per la festa major, bueno, era com ara per Sant Pere, que fa una calor espantosa. I ara vaig a fer a Sant Cugat, a la plaça, es posaven parades on es venien vanos i rams, que els nois regalaven a les noies com per ensenyar-los que se les estimaven molt. Bueno, la qüestió és que veieu, la plaça, tota plena de gent, les parades, i el Joan, allà plantat, tocant la muralla, mirant. I arriba en Mamet: què fas, Joan, aquí? Diu: res. Clar, no va dir: l'estic buscant la teva nòvia, això és molt lleig. I a més era el seu amic. No faig res. No estaràs pas buscant la Marieta? I el Joan, pàl·lid: no, mentida podrida, i tant que l'estava buscant. No. Mira, ja m'ha dit la teva germana que estàs enamorat de la Marieta. I de fet la Marieta, des de Sant Madí, us en recordeu? Des de l'aigua. Sí, sí. Que Madí va dir que no volia saber res de mi. Va, Joan, vés, paga-li un vano i un ram. Us en recordeu, no?, que us he dit que el Joan era una mica empenat? Doncs va, i va a festa major sense diners. I li diu: ai, no puc pas pagar-li res, perquè, mira, no porto diners. i en Mamet. Amics d'aquells que trobes un a la vida, i si el trobes l'has de cuidar perquè no n'hi han, no només no estava enfadat perquè li havia mangat la nòvia, sinó que li va donar els diners perquè li comprés el vano i el ram. Va, Joan, vés, compra-li, paga-li aquest vano i el ram. I el Joan, que va buscar la Marieta, va d'en una amiga, que també es fa quan estàs enamorat. Ai, que guapo, no, més guapa tu, ai, que bé que és el cel, que blau. Sempre és blau, però és igual. Que bé. I a la plaça va començar a sonar les notes d'un ball pla. I el Joan van treure a ballar a la Marieta, i llavors, quan un noi i una noia sortien a ballar, eren super mega super maxi nòvios ja, per tota la vida, allò,
Buah! Fills.
Com antes i com ara.
D'aquesta bonica història d'amor, per recordar-la, aquesta cançó, aquesta dansa, se'n recorda com el ball del Paga-li Joan, que és el que li va dir el seu amic Mamet al Joan. I per això uns gegants, per recordar, uns geganters van decidir vestir uns gegants. I vet aquí un bany, i vet aquí un ram, i vet aquí la Marieta, i vet aquí el Joan, que aquesta bonica història d'amor ja s'ha acabat. Oh.
Carai, avui estàvem els dos, Anna i jo, així, amb la boca oberta.
Embadalits.
Bueno, s'he de dir que quan fem aquesta història en format de conte il·lustrat, que el Pere va dibuixant, us he de dir que la primera estona jo podria estar fent el pi i els nens no em veurien, perquè només veuen com van apareixent els dibuixos al paper en blanc. Bueno, doncs aquesta és la història del Joan i la Marieta.
Doncs, Eva Tataret, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta història, que és, en definitiva, una història maca, una història bonica. La història del... No, anava a dir la història de la nostra festa major, no? Perquè la nostra festa major és més gran que només una història, però ja, aquesta història sola ja la fa bastant gran.
Podeu trobar, si no m'he recordat de dir-ho, la història del Joan i la Marieta, quan expliquem els geganters, diem, sempre que expliquem, la veritable història del Joan i la Marieta. Bé, està recollida amb aquest recull amb els contes dels petits balladors, del Rogel i Pedrós, que és la mateixa història, però els geganters, clar, com portem els gegants, el Joan i la Marieta, doncs diem que la nostra és la de veritat, clar. Però les històries no són de ningú, les històries són del poble, i cada vegada que l'expliquem, quan l'expliquis tu o l'expliqui la Mercè, serà la veritable també, no? Però bé, nosaltres sempre ho posem, ens posem la veritable perquè ens fa com il·lusió.
Bé. Molt bé. Doncs
moltes gràcies.
Eva Tataret, no t'entretenim més, que sabem que has d'anar a una reunió de la coordinadora d'entremesos.
Per festa major, per festa major.
Festa major, és que ara ja no pararem de tenir reunions i assaigs extres i ballades diverses.
Ja de pas els hi pots dir que estan convidats a vindre a explicar la festa. Bueno, la plaça,
l'espai
de Rèdoles.
Tenim novetats aquest any,
Doncs mira, dilluns que ve a les 8 del vespre esteu convidats a venir. No, el següent?
Sí, em sembla que el següent.
Entesos, doncs dilluns següent esteu convidats a venir.
Em sembla,
Doncs això,
ara hem de pensar què fer dilluns que ve.
Tu fas de missatgera?
Sí,
de
tant.
De color missatger? Eva missatgera. I això, i transmets el missatge a la resta de membres de la coordinadora.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, Eva. Dit això, fem una petita pausa per publicitat i de seguida tornem amb novetats novedoses.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local. És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat. El teu ritme. Escolta totes les cançons que et van sortir a ballar. Els divendres i dissabtes a la mitjanit a Cugat.cat 91.5 FM. Aixeca't de la cadira i activa't amb El teu ritme. Cugat.cat. La vida és local. Al teu ritme.
Cugat.cat. FM.
Què és notícia?
Doncs començarem amb la primera notícia, que és de l'Esbart, perquè l'Esbart, doncs resulta que aquest cap de setmana van fer el final de curs d'andança i tenim aquí a l'Arnau Marimon, que ens explicarà una miqueta doncs, com va anar aquest cap de setmana, aquest dissabte de Champions, a més. Arnau?
Hola.
Hola.
Bona nit, Arnau Marimon, com estàs? Com bé. Moltes gràcies per atendre'ns, que sabem que t'hem tret de mig d'una reunió. Escolta'm, com va anar aquest espectacle d'andança a plaça?
Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Feia 2 anys que ens plovia i aquest any va fer molt de sol, ja, en aquest sentit bé, tot i que a la plaça Octavià, déu-n'hi-do el sol que fa. I després al vespre teníem el tema que hi havia el futbol, a la vegada que l'andança a plaça, però la veritat és que al final no va ser impediment, perquè va estar força plena, totes les cadires plenes, tota l'estona.
Veu fer una moguda bastant gran, no? Perquè sou molts grups els de dansa.
Doncs sí, déu-n'hi-do. Al final van ballar unes 280 persones o així.
280?
280, sí. Fem 3 torns, 2 a la tarda i un després del sopar, que fem una botifarrada. I molt bé, molt content.
Segons teníem entès, han ballat de l'Esbart, ja directament, com que va contraprogramar el futbol, no tenir cap mena de reparo en fer ballar doncs, els grups de les escoles del Gervé d'Orellà, el Pins del Vallès, el Santa Isabel, el Pi del Xandi, sí. L'Olivera, i després que també van ballar l'escola Collserola, el Tour de Can Mates, i els grups de juvenils, el precoç, mèdium, sèniors... Doncs bé, valora'ns una mica, com va aquesta experiència de tenir grups d'escoles?
Doncs per nosaltres és molt positiva, perquè és una manera de... Primer, que els grups de les bars estan plens. El local se'ns fa petit i no hi cabem tots. Però és una manera de també d'arribar a més gent, que moltes vegades el que passa és, un cop han acabat el cicle que hi ha a les escoles, venen cap a les bars i si els ha agradat, i és com una...
És com un reclam, no? També.
De promocionar-ho, també.
I bé, seguint amb els grups que havien ballat, ja directament els vostres, els juvenils, els de precoç, mèdium i sèniors, com han anat aquestes actuacions dels més jovenets, de juvenils, de l'Esbart?
Doncs bé, molt bé. Les primeres 2 actuacions de la tarda són dels més petits i la de la nit és els més grans. Si a l'Esbart hi ha tota la part d'andança, que són les escoles, més els grups que ho fan a l'Esbart pròpiament, que arriba fins a juvenil, que arriba fins als 18 anys. I després, a l'entorn de nit, també ballen els grups d'adults, que són tots aquests de precoç, mèdium, sèniors...
Vale. Sèniors vam veure en un tas bastant impressionant a la ballada que es va fer a la Floresta, que va ser com una presentació d'aquest grup que és nou d'aquest any, m'equivoco?
Els sèniors?
Sèniors, sí.
No, els sèniors aquest any penso que és el quart any.
És el quart any, ja veus, com no en tinc ni idea.
Sí, sí. Grup, sí.
Doncs, no, però bé, la ballada que vam veure aquella vegada és, o sigui, se'ls veu un grup bastant maco, bastant consolidat. Com valoreu el fet de portar la dansa de l'Esbart, que típicament no sortia del que eren els cossos de cos i precoç, cap a un públic tan poc habitual, diguéssim, de l'Esbart?
Doncs la veritat és que tot això va sortir de dins, diguéssim. No va ser una proposta de l'Esbart, diguéssim, sinó que va ser una proposta de la gent. És a dir, la gran majoria són pares o expares de gent de l'esbar, que, bueno, va sorgint, van xerrant, no sé què, hi ha la proposta, algú l'agafa i diu, doncs vinga, i aleshores la gent es comença a apuntar i es va formar el grup. El grup de Medium, de fet, també va aparèixer arrel d'això. Hi havia el grup de sèniors, hi havia molta gent que també volia ballar, que no se sentia com dins de, per exemple, un cos de dansa, però que volia ballar. Aleshores, va aparèixer aquesta necessitat, nosaltres la vam agafar i vam obrir el grup nou. I, de fet, aquest any estava molt ple i de cara l'any que ve és possible que estem obrint dos.
Déu-n'hi-do.
Perquè hi ha hagut més demanda.
Déu-n'hi-do. Arnau, queden 3 setmanes per Festa Major, amb prou feines se'ns està tirant a tothom el temps a sobre. Què prepareu l'esbar aquesta vegada per Festa Major? Què podrem veure a l'escenari de...
Bé, aquest any l'espectacle d'esbar és diferent. De moment la veritat és que no vull desvelar gaire secret, però
quasi.
És una cosa nova.
Va, algun dia us traiem una exclusiva.
Amb un aspecte diferent, diguéssim. D'entrada, logísticament fem dos passes, perquè és un espectacle més curtet, que dura uns 40 minuts, i farem dos passes, una a la tarda vespre a les 8:30, em penso, i una a la nit a les 10:30.
Déu-n'hi-do. Doble sessió.
Així també poden venir abans les famílies, no, amb els nens i així, després doncs hi ha més la gent més gran, no?
Més els hooligans.
Els
hooligans de l'esbart.
És un espectacle que, bé, aquest any el cos d'ensa va ser no fer actuacions per poder treballar més, perquè si no estàvem sempre pendents de la següent actuació i per això s'ha pogut fer aquest treball nou. I bé, diguéssim que és hi ha força novetat. Us animo molt a que vinc jo a descobrir-la.
Molt bé, perfecte. Doncs, bueno, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos una miqueta com va anar el cap de setmana. I res, estarem atents a veure aquestes novetats que ens dieu que tindreu.
Molt bé.
Arnau, moltes gràcies. Ens veiem a plaça. Vinga, fins ara.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I nosaltres seguim amb les notícies, és que el grup Mediterrània fa el seu estatge de preparació.
Aquest cap de setmana el grup Mediterrània ha realitzat el seu anual estatge de final de curs, on han acabat de muntar els darrers balls que presentaran aquesta Festa Major, un espectacle que ja comença a prendre forma amb una gran posada en escena, amb balladors i exballadors, o... Això es podia dir, o no? Sí? No? A dalt de la tarima de la plaça de l'Home, el divendres 26...
I l'esbar, això ja ho hem explicat, perquè aquí es diuen coses una mica així, doncs res, passem a un altre tema.
El costumari.
La secció del costumari català per parlar del sant d'avui, que és Sant Medard. Tornem amb els noms així macos i bonics. Doncs resulta que Medard havia estat molt venerat a la muntanya, on el tenien com a advocat contra les febres i tercianes i quartanes. Com que no sabia el que volia dir tercianes i quartanes...
Ja, sembla...
Doncs resulta que sí, ho he anat a buscar i es veu que són febres que venen cada 3, en el cas de les tercianes, o cada 4 dies, en el cas de les quartanes, que ja té la seva lògica.
Sí, no, és bastant...
I, segons diu la tradició, Sant Medard, per penitència, anava sempre amb un pam de boca oberta, i per això també es té per advocat dels tanoques i els badocs.
Del Joan.
Una mica... Sí.
Com el Joan.
Del Joan i la Marieta. I he trobat alguns refranys del dia d'avui que són... Una mica, no sé què pensar d'aquests refranys. Per exemple, ens diu, quan plou per Sant Medard, atenció, plou 40 dies massa tard. Avui ens ha plogut una estona.
I de fet feia molts dies que no plovia, o sigui que pot ser bastant cert.
I feia dies que no plovia. Després també ens diu, segons si el dia de Sant Medard, l'agost serà. Sí.
Calor i pluja, no sé què vol dir això, eh?
Ja... No pinta massa bé. Però una altra cosa que ens diu que si les vaques es mullen per Sant Medard, o sigui que també s'hi plou, no faran llet en tot l'any. No tindrem llet de vaca.
Estàs anunciant l'apocalipsi, ho estàs veient.
Però també és veritat que no s'aclaren aquí, perquè llavors diu bon temps per Sant Medard, mala aventura per tot l'any. O sigui que jo ja no sé què pensar. No sé si més val que plogui, que faci sol o que...
Sí,
no ho sé.
És un dia mal, un dia dolent de l'any.
Sí, un dia que facis el que facis, doncs estarà malament. I com que avui la cosa se'ns queda curta, perquè Sant Medard doncs, no hi ha tampoc massa xitxa, anirem a per un altre sant, si em sembla. I és que aquest dissabte serà Sant Antoni de Pàdua. Aquest és una mica més conegut, una mica més normalet. Antonis ja en tenim uns quants. El meu germà, el meu germà gran, es diu Antoni.
De Pàdua?
De Sant Cugat.
Ah, vale. Pensava, eh?
I resulta que doncs, Sant Antoni era un dels sants més venerats i el que va donar nom a més carrers de la ciutat de Barcelona. Diu la tradició que Sant Antoni va venir des de Tolosa fins a Catalunya per combatre l'arrianisme i sotmetre els heretges albigesos.
Mare meva.
Sí.
I tothom pillava, eh?
Els arrians, que crec que un dia m'ho vas preguntar i no t'ho vaig acabar de saber bé, avui ho he mirat bé perquè dic, va, com que tenim temps, ens ho anem a mirar. I els arrians és una branca del cristianisme que va ser considerada herètica. Perquè, bueno, ells no creien en la santedat o en la divinitat de Jesús. No creien que Jesús fos fill de Déu. Tota la resta sí, eh? Tota la resta ja ho creien.
Sí, el que era fill d'una dona verge i que feia miracles, sí, però que era fill de Déu, no.
No creien en la seva divinitat.
Aquí cadascú amb la seva secta s'hauria passat bé.
Sí, cada qual con lo suyo. Sobretot els botiguers, seguim amb Sant Antoni de Pàdua, el tenien com a protector contra els lladres i els robatoris. I durant aquest dia també es guarnien les botigues, aquestes botigues, i les capelles dedicades al sant. Llavors la gent es veu que sopava d'hora i anaven amb diferents colles a visitar les capelles. Llavors quan es trobaven dues colles, doncs, el costum era preguntar doncs, quina era la capella que havien vist més guarnida per allà, així poder anar a buscar-la.
El típic concurs de carrers? Seria això?
De capelles. Capelles.
Hi havia baralles per veure quina era la capella més guarnida? Ho feien a sorts?
Baralles tampoc ho posa. Vull dir, sí que hi havia com aquesta mena de... Bueno, quina serà més...
Hi havia una juguesca.
Sí, però tant com baralla... No arribava.
Doncs pensava que el costumari...
Espera't. Ah, perquè...
vale.
Seguim, perquè també el dia d'avui doncs, els barris que estaven dedicats a Sant Antoni també feien festa. Llavors el costumari ens explica, així de forma general, el que es feia, no? I diu que, per exemple, doncs, hi havien es muntaven diversos tipus de divertiments, de jocs.
A veure.
Uns per grans i els altres per la canalla, pels joves o pels menuts. Es veu que la canalla era... els divertiments pels grans eren les curses. Llavors diu que es feien curses d'aquestes típiques de sacs, d'aquestes típiques i
tòpiques.
Típiques i tòpiques. Llavors els corredors es veu que es posaven dins dels sacs lligats, però
ai.
Normalment, o sigui, se'ls lligaven a la cintura, que això seria normal, però també se'ls lligaven al coll, al sac. Perquè així no els permetia bellugar els braços per donar-se aire i llavors havien de córrer asseguts al terra,
fent la croqueta...
És una mica...
Superdivertit, això, eh?
Sí, aquí en el costum... És que avui tenim el costumari davant i hi ha una
imatge...
Espera,
que hi ha un dibuix.
Sí, hi ha una imatge d'això dels homes, doncs, que estarien saltant, no?, amb aquests sacs lligats al coll.
Mare,
Això per la part de la gent gran. Per la part dels jocs infantils doncs, també hi ha coses que estan bé. Per exemple, una que era l'estaferm. L'estaferm era posar un ninot amb una anella al mig del carrer, amb una anella amb una mà i un bastó a l'altra. O un bastó o el braç estès.
Això un ninot, no?
Un ninot. Va. Llavors, la figura estava fixada per dalt i per baix, llavors així permetien que el ninot doncs, girés.
Uh-huh.
El joc consistia en que el nen havia de passar una vareta o un bastó dintre de l'anella del ninot.
Uh-huh.
Si no la passava, tocaven la mà estesa del ninot. Sí, recordem que té una anella i una mà estesa o una vareta. Doncs, si no la passa, si no passaven la vareta del nen, feien girar els altres la vareta, llavors el nen rebia un varetasso.
M'encanta la violència que despèn aquest llibre. És genial.
Llavors, a més, també hi havia una altra cosa, un altre joc, que era, es deia la maroma.
Ai, m'encanten aquests noms.
La maroma és... A mi m'ha recordat una mica, sabeu, la... No sé si es pot dir massa, però bueno, sabeu aquests concursos de TV1, no? De...
El Gran Prix del Verano
i Gran Prix i coses d'aquestes.
Ah, a mi bé, això ens agrada, això ens agrada.
M'ha sonat una mica això, perquè era una barra que la posaven a un parell de metres d'alçada. Llavors havien de passar d'una banda a l'altra. Sí, havien de passar d'una banda a l'altra. Havien de passar tres vegades, crec. Espera't, que ho acabo de mirar. Sí, havien de fer tres viatges amunt i avall de la barra. O sigui, havien d'anar d'un lloc a l'altre, d'un lloc a l'altre, així. Muntats al damunt. Llavors aquesta barra anava girant. O sigui, si no trepitjaves on havies de trepitjar, et girava, llavors et queies. Sí, eh? I res, llavors quan et queies significava que havies perdut. I res, ja per acabar, altres jocs, així que hi havia...
Jocs de Sant Antoni de Pàdua.
Doncs, per exemple, una que es deia la paella, que era agafar... Sabeu el típic joc aquest d'agafar sugus a l'aigua o amb la farina i així?
No.
Com que no? No has anat mai de colònies? El típic d'has d'agafar uns sugus i estar...
Ai, sí, sí, ai, sí, oh, sí, sí, sí.
I has d'agafar,
oh,
vale.
Oh,
doncs
sí,
això
sí.
Era el
com
mateix...
Com odiava anar de colònies.
És el mateix, diguéssim, tipus de joc, però es feia amb una moneda encastada al fons d'una paella tota negra i fumada. I llavors deixava bruta... Clar, deixava tota bruta la cara del nen o nena. No, o
només falta que estigués bullint.
Sí, sí. Bueno, hi ha altres jocs i altres coses, però aquests m'han semblat, doncs, especialment...
No, 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 és bastant pintoresc, el
sí,
tema.
Sí, sí,
a mi el tema de... el ninot amb l'anella i la vara a l'altra banda, que si no passes per l'anella sí, cara d'una cosa que et flipes... M'ha agradat bastant.
És progressió, sí.
Crec que el muntarem per festa major amb alguna excusa idiota que es pot inventar.
Ser,
moltes gràcies, Mercè, per
acostar-nos
a vida i llegenda de Sant Antoni de Pàdua. Et sembla si passem a una altra cosa?
Passem a una altra cosa.
Doncs pues vinga.
Al nitrat anem una mica... desafinats.
Doncs avui... Ui, que parat que ha sonat això de cop. M'he costat massa el micròfon. Disculpes a tots els oients i oientes. Avui seguim parlant... La Mercè ha començat amb jocs infantils de caire amistós i pacífic.
Sí, sobretot pacífic.
Ens agraden molt.
Avui
hem pensat a fer-vos una secció tranquil·la. Normalment tenim desafinats amb fricades. Avui tenim un desafinats amb coses boniques.
Vinga, a veure...
que avui us agradarà bastant. Curtet, si teniu nois que estan acabant de sopar, que sabem que tenim famílies que ens escolten,
sí,
doncs ara seria el moment ideal per portar-los cap allí, perquè des de l'Alguer ens cantaran una cançó de bressol.
Veni, 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 son, son, veni, veni, bon, si la sona vinguera, mon fillet s'adormiria, com la son no en vol venir, mon fillet no es pot dormir.
El grup Samfaina de Colors, que com hem dit des de l'Alguer, ens ha portat aquesta tonada tradicional d'Algaresa, de l'illa de Sardenya. La tonada es diu Son, son, veni, veni. que podeu trobar el seu darrer treball, que l'han presentat fa poc, i és un... O sigui, avui presentem novetats discogràfiques, que ens s'han presentat com moltes, de cop, amb un fotimer de tonades de bressol. Doncs aquesta és la primera, del grup Samfaina de Colors, de l'Albé, la cançó Son Son Beni Beni, i sortim de Cerdanya i ens n'anem cap al País Valencià, perquè Mare Aranda ens cantarà la seva cançó de bressol, Mareta. Mare Aranda, amb la seva veu deliciosa, cantant-nos aquesta cançó de bressol tradicional del País Valencià, Mareta. Mareta, com diria, no ho sé. No sé parlar valencià, ja. Porto malament.
Mareta, no?
Sí, ah. Ja ho sé així. No ho sé, avui estic molt dispers. Doncs bé, passem del País Valencià i ens anem doncs, ja més cap al nord. Ens en diuen, m'han dit que aquesta cançó ja va sonar la setmana passada, però avui us presentem una versió bastant inèdita, i és que el projecte Xalupa, que recull un quartet de veus i músics famosos, bastant potents d'aquí a Catalunya i altres llocs del Mediterrani, entre ells Chiara Giordana, que és una gran intèrpret d'Itàlia, i a Sílvia Pérez Cruz, una cantant revelació des de fa uns anys i que té una veu que encisa, trenca i enamora tothom, ens porten una cançó com no podia ser d'una altra manera, molt típica, molt coneguda i, bé, preciosa, que és El noi de la mare. Sílvia Pérez Cruz amb el conjunt Xalupa cantant El noi de la mare, aquest nou enregistrament que han tret justament aquest any mateix amb el projecte aquest mateix que acabem de dir, Xalupa, fortament recomanable tot el disc, de debò. Doncs bé, d'aquí passem cap a les Terres de l'Ebre, cap a les comarques de Tarragona, l'Ebre, aquella frontera estranya que hi ha allà al sud, amb el conjunt Sol i Serena que ens interpreten Sant Joan.
Thank you.
el conjunt Sol i Serena de les Terres de l'Ebre, amb una cantant de Barcelona, ens interpretava Cançó Sant Joan, Feu-lo ben gran, que és bé, bastant coneguda. De fet, alguna vegada us hem punxat alguna altra versió d'aquesta tonada. Com estem dient, estem fent un recull de cançons de bressol típiques dels països catalans i de les àrees de parla catalana. I acabarem amb un petit viatge fins a les Illes, on Dàneris Gelabert ens cantarà la cançó Hora Baixa.
Hora baixa, posta sol, l'orinyava l'infantó.
Aquesta tonada d'hora baixa de tradicional de les Illes Balears, cantada per Dani Gelabert. Doncs bé, el meu Desafinats de l'amor, que ha sigut això, que és el més cookie que he fet fins ara.
Va, ja està bé, de tant en tant.
Us ha agradat, no? Sí.
Sí.
No em poso fricades, avui he posat cançons
sí,
maques.
Avui,
a més,
sí.
Tot això ho podeu trobar perfectament a qualsevol botiga de discos en català.
Com fa, sí, la música normalment es troba...
Sí, sí, eh? En... els discos i no internet. No piretegeu coses
no,
internet,
no
ho feu mai.
No, per internet no es troba res avui en dia.
No hi ha res internet. No hi ha gent que ens escolta per internet, doncs escolta, ve a pagar-nos el programa aquí directament.
Sí. I amb aquesta paranoia mental ens n'anem cap a l'agenda. Vinga, va.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
I és que els castellers marxen a Vilanova a seguir fent la grossa.
M'estava dormint amb les tonades de bressol, però seguirem amb dient que després del gran èxit de Sants, els gausacs volen seguir creixent amb una diada de màxims a Cals Bordegassos de Vilanova i la Geltrú amb els xics de Granollers. Els objectius són ben clars, seguir portant castells de vuit a tot arreu.
I el grup Mediterrània no para i se'n va a Can Serra a l'Hospitalet.
Amb la tradicional ballada abans de Festa Major, el grup Mediterrània se'n va anar a l'Hospitalet a fer una actuació de Can Serra en la Festa del Popular Barri Hospitalenc i durant un petit tast per treure els nervis de la ballada de Festa Major.
I com sempre, cada setmana, recordem...
que si voleu aprendre a tocar la graia del timbal amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web gegantersdesantcugat.cat i preguntar si el que voleu és ballar bé sardanes. Podeu demanar informació a l'entitat sardanista sardanista.cugat.net. Si per altra banda voleu ser bons santcugatencs i ballar d'una vegada per totes al Pagal i Joan, podeu anar als assaigs que es fan els dimecres i els divendres a la tarda al costat de la Creu del Terme a Monestir.
I sobre les entitats...
doncs, com sempre, ja ho hauríeu de saber. L'Esbart el podeu trobar al carrer Vallès número 51. El grup Mediterrani assaja dimarts i dijous a la Unió, al mateix lloc on trobareu els dijous i els divendres els bastoners. Els tabalers de Diables es troben al Conservatori cada dilluns al vespre i els castellers són els dimarts i els divendres a la Sala Canigó de l'antic Club Muntanyenc. Els gegants els podeu veure al claustre del monestir i tots els dijous al celler. I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars, tradicionals i entremesaires de Sant Cugat, podeu adreçar-vos a la nova web de la coordinadora, que és bastant pepina, a tradicionalsantcugat.cat.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Doncs bé, aquest mes us preguntàvem...
quin serà el teu acte estrella de la Festa Major d'enguany?
Com que no tenim més temps, no tenim temps de llegir totes les plantes que tenim, però hem de dir-vos que les propostes que ens estan arribant ens agraden bastant, així que segurament repartirem bastant de premi.
Sí, okay. I tu... va, quina és la teva...
el meu acte estrella, ho estic pensant molt, eh?
Ah?
Perquè estic veient que l'horari d'aquesta Festa Major, tenint en compte que dilluns no treballo, que és festa, per tant, podré estar de festa tots els dies... serà estrany per mi. Tinc la ballada de Mediterrània, tinc la ballada de l'Esbart, tinc l'actuació gran de Castellers al vespre del diumenge i tinc el Pagal i Joan, no sé, tinc... no
donaré l'abast. Sí, hi ha masses coses, no pot haver-hi una
actestrella. No tinc actestrella.
Ens ho posem difícil a nosaltres, eh? Doncs vinga, arribem... anem a pel final del programa.
Sí, vinga.
Yeah.
I arribem al final del 34è programa de la segona temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible el Nacho Ferrer, el Pablo del Canto a les vies de so i jo mateixa la Mercè Andrés. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més Nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu-siau.